Radio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. De tertúlia.
Gairebé 3 minuts que passen de les 10 del matí i encetem aquest temps de tertúlia, aquest primer cafè, i ho fem amb l'exsecretari d'Immigració de la Generalitat de Catalunya, Àngel Miret. Què tal, Àngel? Bon dia.
Hola, bon dia. Amb
el sociòleg i politòleg expert en radicalització, Xavier Torrents. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
I amb Irene Pardo, presidenta de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya. Irene, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Durant les primeres hores d'aquest programa que hem anat sabent noms dels ministres del nou executiu de Pedro Sánchez. Em sembla que encara en faltaria algun, perquè comptàvem, ara ho estic dient de memòria, comptàvem 22 carteres i ara sumant, mai millor dit, me'n surten 20, per tant 20 o 21. Ara ho mirem tot plegat. Vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño. I Transformació Digital no. Assumptes Econòmics sí, però Transformació Digital no, perquè se la queda algú altre. Nadia Calviño, que conserva el càrrec, Yolanda Díaz també conserva el càrrec com a vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Teresa Rivera, vicepresidenta tercera i ministra per la Transició Ecològica i del Reto Demogràfic, ho diuen, María Jesús Montero, vicepresidenta quarta i ministra d'Hisenda i Funció Pública, per tant, quatre vicepresidències, quatre dones en l'executiu de Pedro Sánchez. Ángel Víctor Torres, saltava aquí la primera sorpresa, nou ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, l'expresident de les Canàries, i nova sorpresa per casa nostra, Jordi Hereu, ministre d'Indústria, l'exalcalde de Barcelona, que començava a sonar a primera hora d'aquest matí. Doncs bé, ja ho tenim confirmat, Jordi Hereu, nou ministre d'Indústria. Fernando Grande Marlaska, que seguirà com a nou ministre, no, com a nou, no, com a ministre de l'Interior. José Manuel Álvarez seguirà davant de la cartera d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació. Lluís Planas, i serà Agricultura, Pesca i Alimentació. Pilar Alegria, que manté també Educació i incorporarà Educació a Esports. Esports, recordem que fins ara estava Cultura, doncs bé, es passa a Educació. Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, una altra de les sorpreses del dia, se'n recordaran perquè és el número 3 del PSOE al Congrés dels Diputats i va debutar, diguem-ho així, en aquest intent d'investidura de Núñez Feijóo. Isabel Rodríguez, fins ara portaveu, que es quedarà amb la cartera de Vivenda i Agenda Urbana. Félix Bolaños, que es queda a Presidència però acumula també Justícia. José Luis Escrivá, fins ara Seguretat Social, es queda amb Transformació Digital. I Elma Saiz es queda precisament la Seguretat Social. Diana Morán, Ciència i Universitat. I anem als de Sumar, que en serien 5. Cira Rego, titular de cartera d'Infància i Joventut, Mònica García, nova ministra de Sanitat, Ernest Urtasun, que també sonava els darrers dies com a nou ministre de Cultura, també confirmat en aquest cas, i Pablo Vitsundi, nou titular de la cartera de Drets Socials. Comencem per aquí i comencem, evidentment, un dia com avui, per Irene Pardo, presidenta de Noves Generacions del Partit Popular. Què et semblen totes aquestes carteres?
Bueno, avui estem coneixent el govern. A mi m'han sorprès diversos noms, no? Per exemple, la continuïtat del ministre Marlaska al front de la cartera d'Interior, no? Ha sigut un ministre doncs, que ha tingut molts problemes, no? Al capdavant de la cartera, ha sigut molt qüestionat en molts moments, no? I inclús s'ha demanat la seva reprovació en diversos moments, inclús doncs els diferents sindicats policials i a més han demanat inclús la seva dimissió en molts moments de la passada legislatura. Després, una altra cosa que em sorprèn bastant, jo crec que és la figura de Félix Bolaños, no? que serà un biministre, és a dir, assumeix la cartera de Presidència, que ja és la que portava, i assumeix la cartera de Justícia, bueno, serà el ministre de l'Amnistia, i llavors diguéssim que són dos carteres molt importants, assumeix dos funcions molt importants, i ja veurem què passa. Després també m'ha sorprès molt el nomenament d'Isabel Rodríguez al front de Vivenda. Això al final, l'única mica que em sembla, no? és la poca fe o la poques ganes que tenen de fer per el tema de Vivenda. Al front han posat a Isabel Rodríguez, com podrien haver posat el primer que passava per allà, és a dir, no és una persona a mi que crec que estigui al front d'un tema i una cartera tan important com és el tema de la vivenda al nostre país, no? Però sí que és veritat que són aquests nomenaments d'última hora que encara no he sigut capaç de fer un anàlisi bé, però sí que són els nomenaments a mi que m'han sorprès bastant, per no parlar ja del senyor Òscar Puentes, exalcalde també de Valladolid, molt polèmic també en moltes situacions com a exalcalde, i també vam tindre fa poc també aquell incident, no? a l'AVE i de més. No sé si és per això que l'han nomenat ministre de Transports, però diguéssim que hi ha tres o quatre nomenaments que doncs sorprenen. I després una altra cosa és que el gruix del govern no disminueix com hauria de disminuir en aquests moments, no? Segueix sent un govern molt ampli, amb moltes carteres.
I que en virtudes en són 20, perdoneu.
Són 20 carteres, són moltes carteres, és una despesa descomunal en temes de govern, i veiem que al final la línia és la mateixa que l'antiga legislatura. Jo, la veritat que m'ha sorprès bastant. I també una altra cosa que ens hauríem de preguntar és si aquesta composició de govern, Pedro Sánchez ja l'ha comunicat al rei, o s'està enterant igual que nosaltres via ràdio i via mitjans de comunicació, no? Això també jo crec que és una qüestió important a saber.
Sigui com sigui, el que sí que s'ha aguantat fins ara, és a dir, tot el cap de setmana, és aquest hermetisme en saber-se els noms, que a vegades no ha passat. Sí que et voldria preguntar, Irene, però si et sorprèn o no, jo crec que és un dels noms del dia, i ara en parlarem també amb en Xavier i amb l'Àngel Mireta. Un dels noms del dia a casa nostra és Jordi Hereu.
Sí, la veritat que jo crec que no estava en cap quiniela, no? Ha sigut la gran sorpresa. El Partit Socialista de Catalunya agafa pes dintre de l'executiu. És normal. Al final, la governabilitat de Sánchez l'ha donat al Partit Socialista de Catalunya. I doncs recupera una persona que va estar al front de l'Ajuntament de Barcelona com a alcalde durant molts anys. Dintre de les nostres discrepàncies, doncs crec que precisament no és la figura amb la qual jo podria estar menys d'acord, no? Jo crec que és una figura d'una moderació important dintre del Partit Socialista de Catalunya. amb una coneixença de gestió, sí que és veritat, doncs també va sortir de l'Ajuntament de Barcelona amb molta polèmica. Bueno, ha recuperat aquesta figura i ja veurem a veure quin paper i quines són les actuacions i l'estratègia que porta al capdavant, no? Dit això, jo crec que és un govern bastant continuista, ha canviat diverses cares. Aquest armatisme, recordem que també ve perquè dintre de la configuració d'aquest executiu té molts problemes amb Sumar, i Sumar té molts problemes dintre seu, és a dir, hem vist com a Irene Montero i Ione Belarra durant aquests dies han fet un pols molt gran dintre de Podemos, a la formació de Yolanda Díaz. Exigeixen la cartera d'igualtat per la exministra Irene Montero i doncs jo crec que aquest armatisme també ha sigut una mica per evitar pols a nivell de públic, no? Que hem vist doncs com encara sense la formació de l'executiu hem vist com ja s'estaven barallant. I jo crec que aquesta serà la dinàmica dels propers 4 anys, si aguanten 4 anys, perquè ara mateix el govern d'Espanya depèn de més partits que l'antiga legislatura. Llavors, crec que aquest rifirrafe i aquestes picabaralles que al final les pagarem tots per una inestabilitat política o un retras en certes qüestions o certes decisions, doncs tindran unes conseqüències doncs, perjudicials per tots.
Torrents, va.
Bé, a veure, la primera qüestió que acaba d'esmentar molt bé l'Irene Pardo és que el gruix del govern pràcticament es manté estable, és a dir, que no ha variat molt. Per tant, això ens està indicant, perquè es va manifestar o es va expressar públicament de que es volia disminuir el nombre de ministres i ministres d'aquest govern, que al final, diguem-ne, la combinatòria, diguem-ne, de negociacions, acords entre les dues principals forces polítiques del govern, que és el Partit Socialista i Sumar, doncs han hagut de fer uns equilibris doncs, justament per garantir aquesta estabilitat en la propera legislatura. Una cosa que ja sabíem dels anteriors governs de Pedro Sánchez i que ara es manté, i jo crec que està força bé i que ho hauríem de mantenir govern i qui governi Espanya sempre, és, bueno, doncs en aquest cas, donat que el president del govern és un home, diguem-ne, en aquest cas, doncs les vicepresidentes totes són dones, i jo crec que això envia un missatge, si voleu, més subliminal, potser que s'adreça a l'inconscient dels ciutadans, però una cosa que és que com a societat avançada, doncs, bueno, sí, cada cop ens assemblem més als governs que doncs, treballem millor en aquestes polítiques d'igualtat entre homes i dones, doncs millor, jo això ho trobo bo.
Xavier, tu que ets expert en polítiques públiques, deixa'm preguntar-t'ho també tu, eh? En un govern li calen 4 vicepresidències?
En un govern per dissenyar polítiques públiques la resposta és no. Per tant, si ens fixessin en el que en anglès es diu policies, és a dir, polítiques públiques, la resposta és no. Si ens fixem en politics, és a dir, el que seria més la política parlamentària, les negociacions i tot això, doncs la resposta és sí. I l'evidència és aquesta, de que per això hi ha 4 vicepresidències. Per tant, no serveix per dissenyar polítiques públiques tenir 4 vicepresidències. Però bueno, ja sabem que els partits polítics tots, siguin quin sigui el seu color o ideologia, combinen idees amb interessos. I això ho fan tots els partits. I tots els candidats i tots els presidents i presidentes de govern, diguem-ne, del país que siguin. Però en aquest cas, diguem-ne, que ha pesat molt més una qüestió que a ningú se li amaga i que està clara, i és de que s'hauran de fer molts equilibris per a l'estabilitat d'aquesta legislatura, com, de fet, es van fer per, diguem-ne, assolir la investidura. Però també vull veure una altra qüestió. És a dir, que la investidura, per molt que estigui havent i hi haurà en els propers anys molta polarització social i política, la investidura hem de recalcar o ressaltar una cosa que pot passar desapercebuda. Ha hagut 179 diputats. És veritat que hi ha moltes formacions polítiques? Hi ha una, com es diu en castellà, una de cal i una d'arena. Hi ha moltes formacions polítiques i que a més seran necessàries constantment en el dia a dia totes per donar suport a nous projectes de llei i moltes actuacions, però alhora, 179 diputats és molt més d'un dels governs de Felipe González, molt més d'un dels governs de Mariano Rajoy i molt més que un dels governs de Zapatero. És a dir, que ha obtingut, de fet, més suport com a diputats, que 3 governs que ha tingut Espanya anteriorment, diguem-ne, amb 3 personatges polítics molt coneguts, com són González, Rajoy i Zapatero. Per tant, Compte, perquè al meu entendre, i d'aquí 4 anys, si ens tornem a veure els 4 següents aquí a Radio Estel, que espero doncs, que continuem tots 4, jo el que m'enduro és que una cosa que pot semblar contradictòria, però que per mi no ho és per un cantó, crec que sí, la legislatura durarà 4 anys, és a dir, que aquí s'apurarà fins l'últim minut, quan, i tu, Joan, te'n recordaràs, quan jo deia que l'anterior legislatura duraria fins a apurar el màxim, diguem-ne, ningú s'ho creia. Tampoc s'ho creia ningú que podria ser-ho amb aquella carambola al principi de Pedro Sánchez, de si tindria govern o no. I en aquests casos l'he anat encertant. Però fixa't, una cosa que pot aparèixer, semblar contradictòria, però que no, al meu entendre no ho és. Durarà 4 anys de legislatura, però el pitjor any d'inestabilitat de la legislatura serà 2024 i principis del 2025. Uh-huh. Per què? Doncs perquè hi haurà uns partits polítics que estan donant suport a aquesta legislatura que estaran molt neguitosos per pujar els seus resultats electorals. Estem parlant de les eleccions basques i les eleccions catalanes. Per tant, justament, sigui el Partit Nacionalista Basc i Bildu per un cantó, o sigui Esquerra Republicana i Junts per un altre cantó, aquests partits crearan inestabilitat durant el 2024 i segons quan sigui la convocatòria electoral de les catalanes i les basques, doncs part del 25, però serà més tema de, com dèiem fa una estona, de polítics, o sigui, de qüestió d'estira i arronsa electoral que tots els partits polítics ens tenen avassats, que quan hi ha campanyes electorals o precampanyes electorals, doncs es posen molt neguitosos per aconseguir vots i nous electors, però, i això generarà molta inestabilitat. Però més enllà d'aquesta inestabilitat del 2024, jo veuré que durarà força. Per què? Doncs perquè si una cosa hem vist en el tarannà o la psicologia política de Pedro Sánchez des de que sap que si pot perdre unes eleccions fa l'acció que ell considera que el pot fer guanyar. Des de la sorpresa d'haver convocat eleccions així de cop i volta fa uns mesos enrere, uh-huh, a el fet de que apura al màxim, perquè bueno, pues, els polítics d'un cantó i d'un altre es fixen doncs, això amb les enquestes. Dit això, i per acabar, doncs, amb aquesta primera intervenció, a veure, el PSC és una peça clau, com també fa una estona es deia, en el resultat electoral. Per tant, el PSC, diguem-ne, és no només una peça clau en el resultat en el Parlament espanyol, sinó és una peça clau per saber què passarà justament en aquelles eleccions catalanes. De moment, torna a ser el primer partit de Catalunya. I aquí es veurà com es redreça el mapa polític. Una de les coses que es veurà és bueno, la desaparició de Ciutadans, qui es queda aquest gruix de votants de Ciutadans al Parlament de Catalunya, i la CUP, que no ha estat molt, diguem-ne, no ha tingut molt de suport popular en les eleccions, per exemple, municipals o en les eleccions generals, veure si va de cap a baixa, de cap a caiguda, doncs, fins i tot a les eleccions catalanes, o no. Per tant, que el sistema de partits català possiblement no sigui tan ampli com ara amb nombre de partits en les properes eleccions. I el tema de sumar i Unidas Podemos, d'aquí 4 anys, jo crec que ningú se'n recordarà d'Unidas Podemos com a partit, perquè justament en aquest cas ho ha fagocitat sumar, diguem-ne. No? Per tant, moltes d'aquestes coses aniran canviant. I 4 anys, òbviament, és molt pels polítics actuals.
Per cert, que anem coneixent més noms. No havíem dit encara la cartera d'Igualtat. Ana Redondo, a la cartera d'Igualtat, per tant, se la queda socialista.
Bueno...
Clar, és que avui és dia de mirar la Irene.
Sembla el 22 de desembre, no, això? Sembla el 22 de desembre, dia de la Loteria Nacional.
Sí, ho hem dit abans.
Sí. Bueno...
En fi. Àngel, va.
Mira, telegràficament, jo, a diferència del que veig que està avui tot arreu i aquí també, no m'interessa tant aquests temes dels noms i dels cognoms. Al cap i a la fi, tal com està el pati, això resoldrà més tot... Això seran gestors, o sigui, no tenen opcions de fer gaire cosa, perquè al darrere tot això, la cuina, hi haurà els partits polítics, aquests 7, que crec que són els que compaginen el govern actual. Difícil, des de l'esquerra radical de Podemos, el centre-dreta, amb el Partit Nacionalista Basc i Junts, l'esquerra moderada... O sigui, jo crec que serà molt difícil això. Tenim mala peça al taler, però és que l'altra peça era molt pitjor. és que l'altra peça era molt pitjor. És a dir, jo crec que molta gent com jo mateix i tanta, que avui no estem gens tranquils amb aquest govern perquè veiem un escenari de gran confusió i d'interessos molt contraposats entre mig del tema territorial i els temes econòmics, i són programes, jo crec, del tot incompatibles. És a dir, el que avui pot demanar Podemos amb el que avui pot demanar el Partit Nacionalista Basc, doncs em sembla que és absolutament radical, si parlem d'industrialització, d'exportacions, d'importacions, etc. Per tant, aquí hi haurà el moll de l'os, i els noms està bé, que anem fent quinieres i tot plegat, però a mi sembla un equip solvent, en principi, per lo poc que conec a totes aquestes persones. Ara, és que l'altre escenari, i aquest és el gran drama avui d'Espanya, és que l'altre escenari era patètic. És a dir, un govern del Partit Popular amb Vox, imagineu-li l'estabilitat que generaria això. O sigui, els senyors de Vox que tenen com a programa suprimir les autonomies, un menyspreu cap a la nostra llengua, en aquest cas la llengua catalana absoluta, veieu el que estan fent al País Valencià i a les Illes, unes estructures, diguem-ne, econòmiques absolutament periclitades i ultraliberals. Esclar, aquest és el drama del país, o sigui, que ens trobem amb una compaginació i amb un grup de partits que són absolutament diversos entre ells, i entre els quals hi ha radicals d'esquerra que tenen programes que a mi em semblen al·lucinants des del punt de vista del que és avui l'economia productiva i l'economia generadora de treball i de confiança en els empresaris, i de l'altre tenim un grup senzillament d'extrema dreta, el senyor Rajoy, que alguns varen pensar que era una persona moderada i una persona que, atès que venia de Galícia, doncs tenia una certa sensibilitat i un cert coneixement del que és el país, i quan dic país en aquest moment, ara em refereixo a Espanya, doncs ha demostrat ser una titella dels grups aquests d'extrema dreta, tota aquesta colla de gent que, vaja, per tant, diguem, és un país en el qual ens trobem o en mans de l'extrema esquerra o en mans de l'extrema dreta. I el senyor... el Partit Popular en general, no sé, la companya, la Irene, què opinarà, com no es deslligui d'aquesta motxilla que porta de l'extrema dreta, al damunt es pot passar moltes vegades i moltes més convocatòries electorals mirant-s'ho des de la barrera i enfadant-se molt, i enfadant-se, i jo ho entenc, perquè a mi tampoc m'agrada el govern actual. Però, escolta, quan t'ajuntes amb segons qui, al final la gent el que fa és apartar-se del teu camí. Escolta, quan vas caminant pel vespre i et trobes segons qui de cara, creues al carrer, doncs això és el que ha passat. O sigui, quan tu et ves segons qui de cara, creues al carrer. Veieu aquests dies les manifestacions a Madrid, braços amb alts, banderes preconstitucionals, amb l'àguila, gent cantant el cara al sol, i tot això està en un mateix paquet. En fi, pobra Espanya, ens ve pel davant unes temporades llargues de moltes penalitats, i de, en fi, jo en aquest punt sóc molt pessimista, tant amb el govern com amb l'alternativa que tenim.
Irene, per al·lusions.
Jo, de veritat, escoltant aquí... Àngel. Jo crec que molta gent, inclús no votant del Partit Popular, no s'ha sentit gens d'acord amb el que s'acaba de sentir, no? És a dir, que en aquest discurs alarmista i catastrofista de viene la extrema derecha... Okay. Bueno, el Partit Popular, a dia d'avui... governa el 70% del territori espanyol. Hi ha moltes... Té majoria absoluta a Madrid, a Andalusia i a Galícia. Governa a la Comunitat Valenciana des del passat juliol. Governa les Illes Balears des del passat juliol. I les dones han patit un retrocés en aquestes comunitats autònomes. La gent pot seguir parlant català en llibertat, pot seguir parlant castellà amb llibertat, i ningú s'ha mort. Jo no vindré aquí...
Sí, és veritat, Irene, que al País Valencià s'han retirat publicacions en català.
Jo no vindré...
Això ha passat.
Jo desconec el que s'ha fet. Jo conec els meus companys de la Comunitat Valenciana i us puc dir que són... Igual que allò que estic parlant aquí català, no vaig en contra del català, defenso la llibertat de la llengua, defenso que sigui equitatiu per tots i defenso que, per exemple, un negoci per no rotular en castellà i català a sota sigui multat. Jo això no ho defenso. I també defenso que si un metge és bon metge, pugui exercir la seva professió a les Illes Balears, a la Comunitat Valenciana o a Catalunya, independentment de si parla català o no parla català, perquè hi ha una llengua comú que l'entén tothom, que és el castellà. Dit això, que això és molt diferent del que s'intenta vendre per part dels independentistes. Això és una altra qüestió. Jo no seré aquí qui defensi Vox, perquè no sóc de Vox, i en molts aspectes estic molt allunyada de Vox. Però ja està bé de demonitzar el Partit Popular, amb la motxilla de Vox. El senyor Abascal, que és el president de Vox, no té cap condemna per sedició, no té cap condemna per malversació de fons públics, no té cap condemna per haver segrestat a ningú, no fa homenatges a persones que tenen delictes de sang. És a dir, per què hi ha certs discursos cap al Partit Popular tan extremistes i tan falsos, quan a dia d'avui està millor vist pactar amb Bildu, que porta dintre de les seves llistes gent amb delictes de sang, als quals també es van tindre que retirar, però dintre del País Basc, en molts municipis, hi ha gent amb delictes de sang, i es veu tan malament aquest partit que es diu Vox, que a dia d'avui està governant, com dic, de la mà a Castella i Lleó, i no ha passat absolutament res. On la legislatura passada a Andalusia va estar governant, va donar suport des de fora al senyor Juanma Moreno, i ara ha repetit majoria absoluta. Què ha passat a Andalusia? Què ha passat a Comunitat Valenciana? Què ha passat a les Illes Balears? Què ha passat a Castella i Lleó? Doncs jo li diré què ha passat amb aquestes polítiques liberals. Doncs que, per exemple, s'ha adelantat comunitats autònomes com Andalusia en temes d'autònoms, en temes de la disminució de la taxa d'atur, on s'estan anant en empreses perquè veuen en Andalusia, o ara la Comunitat Valenciana, o amb els anuncis de la Comunitat de Madrid, o Illes Balears, com la pressió fiscal en aquestes comunitats està baixant, a diferència de Catalunya, que som la comunitat autònoma amb major pressió fiscal. Aquest és el discurs tan alarmista? Que comunitats autònomes baixin els impostos perquè les empreses es situïn, es localitzin en aquelles comunitats autònomes, puguin crear llocs de treball i pugui reduir les seves taxes d'atur i hi hagi més gent treballant? Aquest és el discurs tan dolent de viene la derecha, viene el Partido Popular, viene el Partido Popular de Feijóo? De veritat? Algú es creu que el Partit Popular, liderat pel senyor Alberto Núñez Feijóo, amb tres majories absolutes a Galícia, on és un clar defensor de les llengües de les diferents autonomies d'Espanya, òbviament dintre d'una convivència amb la llengua comú que ens uneix a tot, que és el castellà. Algú es creu que el senyor Feijóo és un radical extremista d'extrema dreta? De veritat, algú se'l coneix? És que jo crec que algú que ens estigui escoltant aquest discurs que tenia l'Àngel no se'l creu. No se'l creu. I, a més, és que ho estem demostrant allà on governem. Et podrà agradar més o menys el Partit Popular. Et podrà agradar més o menys certes qüestions ideològiques del Partit Popular. Però, home, sisplau, anem a cenyir-nos a el que la realitat està passant, no? Perquè al final és que el Partit Popular va ser el guanyador de les passades eleccions amb 16 diputats més que el segon partit que a dia d'avui governarà Espanya, que és el Partit Socialista. Sí que és veritat que s'ha quedat a 4 vots, però és que nosaltres, jo crec que la democràcia, i sí que és veritat que el sistema actual que tenim doncs permet que doncs el segon partit que guanya les eleccions pugui governar, perquè aquest és el sistema democràtic que tenim, òbviament, i jo el respecto, i a vegades, que, o sigui, jo crec que s'hauria de replantejar certes qüestions, però bueno, el respecto perquè és el que hi ha, però home, és que també, jo crec que no todo vale. No todo vale.
Aquest
té 179, perdona, Joan, eh?
Sí,
té 179, que deia aquí el Xavier. Clar, és que és el partit més majoritari. Ja, 179 diputats han donat suport a l'actual, a Pedro Sánchez. Molt bé. Però, de veritat, todo vale? Todo vale? Tot val pel Partit Socialista Obrero Espanyol? Todo vale? Quan fa... És que jo, el discurs del no a l'amnistia... No se l'ha inventat el Partit Popular fa 3 dies. És que era el mateix discurs que portava el Partit Socialista el 22 de juliol del 2023. És que ara somos muy fachas todos los del Partido Popular. ¿No eran fachas entonces el Partido Socialista el 22 de julio?
No,
clar, és que, si us plau, és que la senyora Pilar Alegría i altres ministres com Félix Bolaños, Montero i demés, quan deien... No se va a traspasar el Rodalías, las competencias ferroviarias a la Generalitat, porque no se van a, porque los señores de la Generalitat no cumplen rigurosamente con las competencias que ya adquirieron en el 2010 con el Rodalías, y como son nefastos en la seva gestió, no se'ls transferirà res. Què passa? Que abans no es podia i ara sí? És que estem parlant, que el tema també de l'amnistia i certes qüestions no tenien un encaix fa 5 mesos. És que potser, si això s'hagués dit fa 4 o 5 mesos, els senyors del Partit Socialista potser tindrien 500.000 de vots menys, o 1 milió, o 1 milió i mig menys. No ho sabem, però és que la manifestació aquesta és tan fatxes, on hi ha àguiles, segons diu aquí l'Àngels... Bueno, jo he estat a moltes manifestacions i jo no he sentit cap crit al sol. I si algú ho ha cantat, et dic jo que se'l treu de la manifestació, perquè no ens representa. Però... És que estem parlant de què? Aquestes qüestions s'han amagat i són qüestions que, de veritat, s'ha enganyat a tot un país, i és que en aquestes manifestacions hi havia gent també d'esquerres. És que les manifestacions del 8 d'octubre, convocades per Societat Civil Catalana, hi havia un senyor que era l'exalcalde socialista de La Coruña. És que hem vist a Nicolás Redondo, a Alfonso Guerra, Felipe González, gent socialista que no votaria ni amb el nas tapat al Partit Popular, abans es queden a casa, condemnant totes les polítiques del seu partit, del Partit Socialista. Hem vist molta gent referent del món de les esquerres, del món de les esquerres, condemnant tots aquests pactes de... S'han sentit enganyats. Ja, potser va, aquests 179 diputats no serien avui... No donarien suport si s'hagués dit la veritat.
Va, escoltem l'Àngel.
No, jo ara he tret tants temes que tampoc no em posaré, no? Només un parell de comentaris. Dir que la gestió del Partit Popular i de Vox en aquestes comunitats és excelsa o excel·lent, vaja, a mi em sembla que és quasi... Perdona que t'ho digui, és posar-te una vena sobre els ulls, però és igual, això no és el tema d'avui, segur que el Joan té altres qüestions. No, quan tu deies allò de tot s'hi val, jo estic d'acord en que estem en un moment pèssim per part de tothom, ho he dit abans, del PSOE i tal. Ara, escolta, jo tinc bastant amistat de fa temps amb el Dani Cirera i tinc ganes de trobar-me'l un dia per dir-li, quan tu dius tot s'hi val, a l'Ajuntament de Barcelona també s'hi val, que el PP, que feia 4 dies que deia que no, deixa'm acabar, que ja veig que estàs a punt.
Perdó, però no he parlat.
Que voleu enraonar tant que, escolta, també s'hi val a l'Ajuntament de Barcelona treure el senyor Trias, també guanyador, no?, com el senyor Feijó, que tant reclamava que havia guanyat, i el PP salia ni més ni menys que amb els de Podem, que feia 4 dies uns i altres no es podien veure, però... treuen fora un senyor prou moderat com és el senyor Trias, que jo crec que no es distingeix per cap radicalisme, i llavors s'ajunten el PP, Podem i el PSC per fer fora. També tot s'hi val, suposo, no? O no, en aquest cas el PP ja no s'hi val. I ja està, jo només dic que aquí no enganya ningú. Aquesta cosa que feu els dos partits polítics tan... curiosa, que és pensar que tothom està enganyat pels altres, a mi també em fa molta gràcia, saps? Quan jo feia classes a la universitat, els primers dies de classe, de ciència política també com el company, els primers dies de classe sempre preguntava a la gent si vosaltres creieu que la publicitat, en aquest cas no parlava de política, els afecten a les seves decisions de compra. Doncs és curiós perquè la majoria pensaven que no, que ells estaven lliures d'aquesta influència del món publicitari. I els deia, home, potser teniu raó, cadascú a nivell individual pot ser que la tingui, però vosaltres us penseu que les grans marques inverteixen enormes fortunes si és que ningú s'influencia? Doncs mira, Irene, companya, no, ningú s'enganya. La gent és més intel·ligent dels que us penseu, els que aneu amb el barret d'un color o de l'altre i que penseu que són enganyats tots els que no consideren que la vostra gestió m'és igual al PP, M'és igual al PP, que al PSOE, que Junts, que no sé què, es pensen que la seva gestió és extraordinària i el reste del món mundial, que no els estima prou o no els vota, senzillament, pobrets, és que estan enredats o estan enganyats. Això és el que volia dir, però no vull entrar més en polèmica amb això, perquè, Joan, hi ha altres temes, i a més ha dit tantes coses que podria anar contestant una per una, però no vull monopolitzar ni molt menys aquest debat. Ja he dit el que havia de dir.
Xavier, va.
Sí, bueno, això, han sortit molts temes. A veure... és que cal dir... bueno, és una cosa, per exemple, que expliquem els primers dies, si no el primer dia de ciència política. O sigui, una cosa és la política i l'altra és la ciència política. Llavors, jo, per exemple, ara li hagués donat un 10 a la Irene, crec que pujarà molt alt. Algun dia inclús la haurem de ministra o de regidora, sí. Està segur, perquè, vull dir que un bon polític, amb la vessant de polítics, diguem-ne, fa bons discursos, li posa motivació i passió, i això és el que hem vist.
Ja, però, deixa'm dir una cosa, com a bona ministra que serà del Partit Popular, vindrà la caravana a Ràdio Estel.
Sí, bé, però diguem-ne, els que intentem extraure'ns i veure el bo de tots els partits polítics, i el dolent de tots els partits polítics, perquè tots tenen coses bones i dolentes, i per tant no hi ha cap partit que sigui el paradís ni la perfecció, doncs hem d'anar matitzant algunes coses. Per exemple, i amb això ha fet molt bé, perquè veus, amb això, sí, diguem-ne, entre això que ha fet la Irene, ha fet més anàlisi que no pot ser política, quan ha admès una cosa que a vegades hi ha dirigents del Partit Popular que en aquestes darreres setmanes no ho admeten, que és, ara, tenim un sistema parlamentari. Per tant, el que queda en primera posició és el que queda en primera posició, si volem dir-ho, és el guanyador de les eleccions, però no és el guanyador del govern. I això, diguem-ne, aquesta confusió en la qual s'hagués pogut fer pedagogia de que tenim un sistema parlamentari, no només no s'ha fet, sinó que s'ha prestat a la confusió, fins i tot que ha hagut alguns polítics que han traspassat la frontera, que per mi és greu, perquè ja hem vist conseqüències, quan va haver l'assalt al Capitoli a Washington, que ningú ho hagués esperat, això dels Estats Units d'Amèrica, o quan va haver l'assalt, en aquest cas, a la plaça dels Tres Poders, a Brasília, a Brasil, el que no es pot fer és deslegitimar un govern quan comença pel seu suport parlamentari. Això no es pot fer, i jo no ho faria mai, del partit que fos, i governi qui governi, més igual si governa el Partit Popular, el govern espanyol, i si governa el Partit Socialista, el govern espanyol, o governa Junts o Esquerra Republicana, o el PSC al govern català, i dic opcions que han hagut en els dos respectius governs, crec que això és una frontera que els polítics no haurien de traspassar mai. Que la traspassen a l'Europa Mediterrània i a Llatinoamèrica, sí. Que generalment a Alemanya això no es veu, generalment això a Suècia no es veu. És a dir, el que hi ha és un respecte a qui guanya el govern amb el seu sistema parlamentari. I aquesta és una línia que, torno a dir, no l'ha traspassat l'Irene, però sí l'han traspassat molts dirigents, en aquest cas, del Partit Popular, i, òbviament, encara, en aquest cas, puc dir tots els de Vox.
Deixa'm fer un comentari brevíssim. Estic d'acord amb tu, només faltaria. El que passa que sí és cert que la ciutadania, la gent, diguem-ne, al carrer, ens costa entendre algunes coalicions. És a dir, una mica el que deia abans, el govern espanyol actual, jo he dit que em feia molt... Maia, que molesta molt més el Partit Popular i Vox Junts que aquest. Però realment és molt incòmodo i difícil d'explicar veure els de Podemos junts amb els del Partit Nacionalista Basc. A mi se'm fa molt difícil d'entendre, això.
No, però jo que sempre intento...
Ara, una cosa és la legitimitat democràtica, sí. Això no ho discuteix.
Sí. No, però, per exemple, en aquest cas, per posar un exemple concret, si preguntéssim de les 17 comunitats autònomes que hi ha a Espanya, quina és la que fa la política d'habitatge més progressista, la que fa el Partit Nacionalista Basc, el govern basc. Per exemple, de les 17, i és igual si hi ha vist colors diferents. Per tant, en aquest cas, potser sí que trobaran...
I les polítiques socials.
Però
president, que tenen, un exemple, tenen un sistema de finançament que els permet tirar de veta, que altres no poden.
Però el que vull dir és que sempre es poden trobar, diguem-ne, amb qualsevol... O sigui, quan es forma una coalició de govern és que s'han trobat punts en comú que són superiors com a solució satisfactòria, no òptima, però satisfactòria respecte a una altra solució que s'hagués pogut donar. Per tant, això passa en política. El que no estem molt avasats a casa nostra, i més igual si ens referim a Catalunya que a Espanya, és a una situació que fan sempre a Alemanya, que fan sempre a Finlàndia, que fan sempre a Suècia, que fan sempre a Noruega, Dinamarca, etc. Que és, bueno, un cop ja han hagut les eleccions, el que cal és negociar amb el resultat electoral que ha hagut, que els partits possiblement no estaran d'acord si ha sigut molt, diguem-ne, estrany com el que pot haver passat en aquestes últimes eleccions generals. Negocien, parlen i després fan els acords i s'asseuen, malgrat que no volguessin... L'exemple el tenim a Alemanya mateix, ara que posava l'exemple dels alemanys. A Alemanya, que havien dit, diguem-ne, constantment, a vegades, en algunes eleccions, que la democràcia cristiana amb els socialdemòcrates no s'asseurien en determinades eleccions i després s'han hagut de seure. Per què? Perquè és el resultat que ha hagut. I, per tant, amb el resultat que ha hagut s'han de triar govern. Per què? Perquè l'estabilitat d'un govern és essencial per l'estabilitat econòmica d'un país i per l'estabilitat de les altres polítiques públiques que se'n deriven, sí, de l'economia.
Però només també, ho dic, perdona, que faig alguna petita interrupció, perquè com que soc de ràdio una mica també,
sí.
Més val evitar.
Tira.
No, és clar, quina diferència la democràcia cristiana alemana amb el Partit Popular d'aquí. És a dir, estem parlant d'un partit molt seriós, alemany, amb una llarga tradició democràtica, que té molt clar quins són els seus límits polítics, i un altre partit, que ve d'on també... I amb la... Perdona, Irene, perquè no és res personal, però vull dir que, mare de Déu, senyor, quina... És que, quan... és clar, és comparar el Barça de primera divisió amb el...
Estic intentant anar a publicitat, el trobaré els temes, però...
Amb el Torreferrera, vull dir, esclar, estem parlant de coses molt diferents. És a dir, quan tindrà Espanya el dret que ha de tenir, i que han fracassat tots els instants, de tenir una dreta democràtica, una dreta que entengui el país... Això és un gran repte que s'ha intentat diverses vegades, ho va intentar el Miquel Roca en el seu moment, no va anar bé, s'ha intentat algunes altres vegades, i sempre acabem aquesta mateixa dreta, diguem-ne, perdoneu, una mica com periclitada, antiga, propera a això, als postulats d'aquesta extrema dreta, ja nítidament franquista. Esclar, tanta gent està esperant aquesta democràcia cristiana. Dic democràcia cristiana perquè parlava
d'Alemanya.
Aquesta dreta, diguem-ne, liberal, moderna... Clar, aquest mirem és el gran repte del país.
En un minut que hem d'anar a publicitat.
Perdona, que és que he interromput el Xavier. No,
jo crec que aquí s'està tergiversant el sentit de les manifestacions. No és en contra dels pactes que pot arribar el Partit Socialista com a segona força política que va quedar les eleccions, sinó són pels pactes que està arribant, als acords que està arribant. És a dir, s'han posat d'exemples a Alemanya, Finlàndia, Noruega... A més, en algun d'aquests països hi cap o ha cabut la idea alguna vegada d'amnistia a una persona que té causes pendents i que és l'oblit d'un delicte que està pendent de ser jutjat aquí, l'amnistia a més de 300 persones encausades per delictes aquest discurs també d'intentar barrejar coses, 300 persones, és que dintre d'aquesta amnistia pot caber la senyora Laura Borràs, que a dia d'avui està sent jutjada, encausada, per trossejar contractes a amics seus, és a dir, per corrupció. És que dintre d'aquesta amnistia està gent com l'advocat del senyor Puigdemont, que té delictes de narcotràfic i de blanqueig de diners. És que aquesta amnistia no és una qüestió com la del 77, per passar d'un model a un altre, d'una transició, per donar-nos la mà, per canviar el model polític del nostre país, on passàvem d'uns anys i d'uns anys molt negres amb una democràcia. És que no estem parlant del mateix moment. És que aquests acords als que està arribant el Partit Socialista no és per la convivència, sinó és per la conveniència d'una persona de tot pel poder. Per això feia al·lusió a la meva primera intervenció. ¿Todo vale? No todo vale. No todo vale. És a dir, hi ha certes qüestions, si ponem d'exemples certs països europeus, posem d'exemple tot. Posem d'exemple si és el que s'està fent i els acords que s'estan arribant per l'interès electoral d'una persona de governar passaria a Alemanya, Noruega, Finlàndia, França...
Jo només un consell, però parlaré després de la publicitat, perquè ja sé que clar, hem d'anar. Està molt bé, diguem-ne, ser brandat, ser molt motivat a fer un discurs polític, però tinguem en compte una cosa. Aquest discurs polític va molt bé si el fas, per exemple, a la Comunitat de Madrid, si el fas a Andalusia. A Catalunya, el PP és la vuitena força política... Ara no t'he tallat.
Sí, sí.
És la vuitena força política de Catalunya. La vuitena, l'última. Ni tan sols té grup parlamentari propi. Està en el grup mix, diguem-ne. Llavors, sense grup, sense nom. La pregunta que s'haurien de fer és si amb aquest discurs el Partit Popular diuen que pot pujar. Clar que pujaran les properes eleccions catalanes simplement perquè ha desaparegut Ciutadans i per tant, agafarà un gruix d'aquí. Però el Partit Popular a Catalunya, si fes un missatge, diguem-ne, conciliador, com el fa la democràcia cristiana alemana, o el fa el Partit Conservador suec, respecte a les seves societats, a Catalunya també pujaria i molt. I no tindria, no la vuitena, possiblement podria arribar inclús a posicions entre les dues primeres. Però no es pot fer el mateix discurs en una societat com la madrilenya, que està molt polaritzada. Jo he fet un exercici aquests dies, de la setmana passada. Mirava les portades del diari, La Vanguardia, El Periódico, L'Ara i L'Avui, per un cantó, i mirava la de la BC, La Razón i El Mundo, per un altre. I després El País estava sempre en l'entremig. Semblen dos mons diferents, dos mons diferents. I llavors, el discurs que ara ens estaves fent, Irene, és el discurs que un veia les portades de la BC, El Mundo i La Razón. I com aquí aquests diaris no es llegeixen, per entendre'ns la lògica del que vull explicar ara, per això és que l'últim partit de Catalunya és el PP en aquests moments. El dia
el Partit Popular, el juliol, va ser la tercera força a Catalunya, per davant de Junts i Esquerra Republicana amb vots. És a dir...
Però Irene, que no tot és un mític, no hi ha eleccions ara.
Fem una cosa,
Xavier,
fem una cosa.
El context del 2021 és molt diferent del 2020. Tercera força al Partit Popular a Catalunya per davant de Junts i Esquerra Republicana el 23 de juliol. Tercera força.
Però no veus que intentava fer una anàlisi equilibrada i tu ara ho portes cap a un cantó?
L'anàlisi no es pot fer amb 3 anys vista.
Jo que he entès una mica el que vols dir en el teu anàlisi, deixa'm preguntar-li a la Irene d'una altra manera, i jo crec que arribarem al mateix port. I dic que li pregunto a la Irene perquè ja fa temps que la conec i sé com és, sé que és una persona molt moderada i sé que pot estar no d'acord amb certes coses que passen.
deies abans, Irene, i et queixaves de gent que utilitza delictes de sang. I jo estic totalment d'acord amb això. Deixa'm preguntar-te què et semblen aquest cap de setmana banderes que han aparegut aquestes manifestacions on apareix la cara de Miguel Ángel Blanco, que era el Partit Popular, en aquestes manifestacions i on hi posava Por tu memòria.
No. Doncs...
I acabarem al mateix lloc, eh?
Doncs, a veure, jo crec que barrejar amb una manifestació que s'està demanant, doncs, no, o s'està manifestant la gent perquè està en desacord, legítimament, unes manifestacions comunicades segurament a la delegació del govern, etcètera, és a dir, unes manifestacions legals, no? Doncs barrejar certes qüestions, doncs no toca, i a més, perquè ja tens per tot, no? I si es vol fer una manifestació el dia de demà per fer un homenatge o un recordatori a les víctimes del terrorisme a Espanya, doncs es fa, no? Però barrejar, llavors es tergiveixen les coses i perd el sentit, no?, d'aquell dia del per què estem al carrer. Al igual que no estic d'acord amb certes banderes o càntics que hi ha a les manifestacions, de les quals no em representen, tinc 34 anys, jo, per sort, vaig néixer amb democràcia i espero que així continuï pels segles dels segles, no? Al igual que segurament molts independentistes que al seu dia estaven a favor d'un referèndum i en contra de que gent estigués encausada, no?, per lo que va passar a Catalunya, no?, doncs estaven en desacord del que vam veure a Via Laietana, Plaça Urquinaona, Duquins volant, agressions a la... i rebentant la via pública, no? Segurament hi hagi moltíssima gent que quan veia aquelles imatges no es sentia representades. No, doncs igual passa, no?, amb persones, doncs, com jo i molts companys del meu partit, que quan veiem certes coses a les manifestacions no ens sentim representat. El Partit Popular no canviarà el seu discurs com fa el Partit Socialista en virtut d'on estigui. És a dir, nosaltres defensem. Veure, defensem Irene, el mateix Irene, discurs.
És un tema cabdal.
Va.
Radio Estel.
¿Qué haces?
Un Excel.
¿De qué?
Tengo que organizarme o no llego a todo.
¿Pero que no llegas a qué?
Que no me da la vida para viajar y ver a los amigos y a la familia. 1, 2, 3 y 4. 4 destinos llevo ya con el Black Friday de Renfe.
Te gano. Llevo 5. Pamplona, Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga.
Veo que tú también los has descubierto.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpico espanyol.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir.
Coco ens presenta Llimona i Sal.
Si tu m'agafes per la cintura i jo t'envolto contra natura, seguint el ritme que no s'atura.
Coco, el grup format per la Fiona i la Clara, connecta amb el públic des del primer moment. Coco és alegria, intensitat i diversió. Llimona i Sal. Amb el suport del Departament de Cultura.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, enviar-los per veure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
acabat abrandat també el que es viu durant la pausa publicitària. Deixeu-me fer una cosa que normalment no faig, i avui he fet a micròfon tancat, i com que la faig a micròfon tancat, la faig en obert també. Agrair a la Irene, perdó, i a tots els polítics que arriben a venir amb una tertúlia com aquesta, on els demés tertulians són això, tertulians especialitzats en alguna cosa, però no són polítics, perquè quan ve un polític amb una taula d'aquestes, clar, tothom posem la mirada cap al polític que ens acompanya, cosa que és evidentment normal, però s'ha d'agrair també d'altra banda. Espera't, que encara li seguirà tocant el rebre.
Sí?
Mira, sí. Parlem d'Argentina. Xavier, parlem d'Argentina. A tu t'agradarà aquest tema?
Sí.
Bueno, t'agradarà. Sí, a parlar-ne.
S'han trobat amb una situació...
Javier Milei, que ha guanyat les eleccions, i a mi em sorprenia un tuit aquesta passada nit que deia: enhorabuena a todos los argentinos, Milei será un gran presidente que hará volver a la senda de la ortodoxia, el crecimiento y el progreso y el bienestar, gracias también a Macri y Bullrich. Viva Argentina y viva la libertad. El tuit el feia Esperanza Aguirre. I a mi m'ha sorprès molt això. Xavier, com ho veus, allò d'Argentina?
A veure, Argentina és l'exemple del a on pot arribar Espanya si continua havent un clima de polarització social i política. És a dir, si en comptes de fer tenir de mirada una mirada estadista, i per mirada estadista jo poso sempre l'exemple, per exemple, de Finlàndia, on la llei d'educació la van aprovar tots els partits polítics, estiguessin al centre-dreta, al centre-esquerra, a l'esquerra o a la dreta, pensant que durés durant moltes legislatures aquella llei d'educació, i per tant no van fer com a Espanya, que cada 4 anys es canvia una llei d'educació. I això ho poso com un exemple, doncs, del que no hauríem de fer, i de que es pot fer una altra cosa, es pot tenir una altra cultura política. Jo no soc pessimista, diguem-ne, de que podem canviar la cultura política que s'ha agreujat en els últims anys de polarització, de pensar que el teu partit és el millor de tots. És el millor per tu, però no per la societat sencera, perquè si fos el millor per la societat sencera no hi hauria democràcia, perquè la democràcia, una de les bases, és el pluralisme. És a dir, que sempre ha d'haver molts partits polítics, sempre ha d'haver aquesta, diguem-ne, diversitat política. Llavors, en el cas d'Argentina, el que ha passat és que han arribat a l'última opció dos partits que són populistes. Un partit populista tradicionalment a Argentina, que és els peronistes, i és igual si són peronistes més a la dreta o més
i
a l'esquerra.
I corrupte.
Sí, ara afegiré altres característiques. Però és igual, el peronisme, i recordem que el populisme arreu del món primer es va inventar a Colòmbia. Hi ha precedents a un partit d'Estats Units i un partit de Rússia, però com a tals partits populistes es va inventar a Colòmbia, però aquell polític populista el van assassinar i, per tant, tot i que anava a guanyar, no va poder governar. I el primer populista governant va ser Perón a l'Argentina. Aquest és el primer cas que sempre s'estudia dins del populisme com el primer populista del món. Estem en una època que els populismes pujaran. I poso dos exemples que s'estudien per experts. No, aquí no entrem en debats de política, de polítics, sinó el que diuen els experts, sigui quina sigui la seva opinió. A Espanya hi ha, com a partits populistes, doncs, ho era Unidas Podemos, per exemple, aquí hi ha una diferència entre Sumar i Unidas Podemos. Unidas Podemos sí se l'estudia com un partit populista d'esquerres, Vox se l'estudia com un partit populista de dretes, o, en el cas de Catalunya, doncs, la Clareza de Ripoll, Aliança Catalana, se l'estudia com un partit populista, en el cas de dretes, independentista. És a dir, els partits populistes són uns determinats. Hi ha una candidata al Partit Popular que és populista, que és, òbviament, la presidenta de la Comunitat de Madrid. I el que estranyava, i per exemple, ara ho dic perquè veiem, i ara entrarem al cas de Milei, el que estranya és que Feijó, que no és un polític populista, no ho ha estat mai mentre ha sigut president de la Junta de Galícia, ha vingut, diguem-ne, a fer un discurs més proper a el que els experts analitzem com a un discurs populista. Llavors, Milei és l'extrem de tot això. De fet, en l'extrema dreta hi ha és una família que té 4 ideologies. La gent tot diu, és blanc o negre, esquerra-dreta. És molt més complexa. És molt més complexa. L'extrema dreta és una família que té 4 ideologies. Tenen els supremacistes blancs, que diguem-ne que són aquests neonazis que utilitzen la violència, i que sí, hem vist en aquestes manifestacions de Madrid davant de Ferraz. Alguns d'ells estan allà.
Fes molt ràpid, Xavier, que em queden 6 minuts.
Una altra és l'extrema dreta tradicional de Jean-Marie Le Pen, l'altra és la nova extrema dreta de Santiago Abascal o de Marine Le Pen, i Milei està a cavall entre el llibertarisme de dretes, que és una cosa que només existia als Estats Units, bàsicament.
Anarcocapitalista, diu ella.
Sí, bueno, ell es pot dir com els vulgui, però l'analitzem com a llibertari de dretes, que és un fenomen, una ideologia que només està pràcticament als Estats Units, més enllà d'individus a un lloc o un altre, i ha aterrat a Argentina. Però a cavall, és a dir, perquè els llibertaris de dretes, per exemple, legalitzen l'avortament, legalitzen les drogues, és a dir, són d'esquerres amb temes, podríem dir, de la moral, però molt neoliberals radicals en temes d'economia. Milei és una barreja de tot això. Argentina,
una frase, Xavier.
Argentina, guanyés qui guanyés, diguem-ne, tenia mala peça al taler perquè era entre dos populistes. Un populista històric, que venia del peronisme, i un nou populisme que ha aterrat Argentina. Els populismes mai fan bé. I més igual si són de dretes o d'esquerres.
Li diem a en Xavier que ha de marxar. Gràcies, professor, com sempre. Irene, va.
Bueno, al final el que a Llatinoamèrica està passant és que estan escollint entre el mal pitjor, no? És a dir, vam veure el Brasil entre un president corrupte, tal, Lula, o un altre populista, Bolsonaro. Els meus afectes, cap dels dos era sant de la meva devoció. I ho estan acceptant, no? A Xile, per sort a Ecuador també ha canviat el sistema de govern. A Argentina porta a vora 70-100 anys de peronisme i a dia d'avui controla moltes institucions encara el peronisme a tot l'Argentina.
O sigui, es parlava els últims anys també de kirchnerisme.
Kirchnerisme, exacte. A veure, hem de recordar, Argentina va ser un país punter dintre de Llatinoamèrica i a dia d'avui es situa un 40% de pobresa a tot el país, amb una inflació desmesurada del 140% d'inflació i una deuda milionària. I després, un dels eixos estratègics, que és pel que ha unit a molt l'Argentina, és que s'han despertat i han dit basta d'aquest intervencionisme de l'Estat, volem aixecar-nos i viure per nosaltres mateixos. S'ha acabat el que es diu, o jo sempre dic, el papà estado, no? És a dir, a l'Argentina, igual que en molts països llatinoamericans, la gent viu d'aquella paga, d'aquella subvenció, però que al final no deixa de ser, doncs, aquest 40% de gent pobra. Doncs ja veurem què passa. Està molt difícil. Després, Massa ja ha anunciat que faran una oposició de... bueno, jo, al final no sé com acabarà, i com deia, el peronisme està present en la majoria d'institucions, no? I al final porten, doncs, a l'Argentina, doncs, quasi un segle. Però sí que és veritat que potser és el... Ja dic, o sigui, el Milei no és sant de la meva devoció. Jo era més de la candidata d'Ulrich, era entre aquest kirchnerisme, no? Aquest peronisme, i entre Milei estava aquesta figura, però en primera volta va perdre i ens vam trobar amb aquesta segona volta. Doncs, bueno, jo no és tant el contingut de les seves polítiques, sinó amb les formes, no? Ja veurem què passa, però està difícil. Però, bueno, és un canvi d'etapa a l'Argentina que jo crec que feia falta i que se li ha de donar l'oportunitat al país.
Àngel.
Re, molt ràpid, també. Comparteixo les crítiques de Milei al sistema. O sigui, quan fa crítica, jo dic tot el que diu, comparteixo, però la solució que ell proposa, o que es proposa a si mateix, més les polítiques, em semblen encara pitjor que la situació actual. Per tant, bé, a part de que jo, com a cristià, el que va dir el papa francès, doncs, lògicament, no ho comparteixo, i, a més, em molesta...
Era liado de Satan, va dir.
Em molesta profundament i indica un estat mental, perquè tot el papa francès es pot agradar més o menys, però dir les barrabassades que ha dit d'ell, em sembla que això sol ja mereix una visió molt precisa de qui és aquest personatge. I després, per tant, a la vista de la situació, el Xavier faria una anàlisi molt més acurat i no tenim temps de fer-ho, i ara el podria fer sobre que això no és només una tendència argentina, sinó que és una tendència...
No.
Arreu del món, però em sembla que a Argentina en els propers anys va cap al desastre, però d'una forma extrema, perquè a més ho deia ara la Irene, és veritat, els altres encara conserven moltes alcaldies, moltes i tal, amb aquesta situació que jo he viscut, a més, i que conec bé d'Argentina, que és el anar donant una mica de pa i circ perquè la gent estigui tranquil·leta i que no treballin gaire, perquè tampoc no amoïnin ni molestin, i tindrem això al costat d'aquest ximplet que demana, doncs, és això, des de favor d'un dia de l'avortament, que la gent tingui armes per anar pel carrer, I sobretot això de la dolarització, que no cal ser, jo no ho soc ni de bon tros, un expert en finances per saber que això és el desastre absolut.
Sí, és a dir,
tu no pots controlar l'economia quan el dòlar te l'està marcant als Estats Units. És impossible, això.
Un tio que diu que la venda d'òrgans és otro tipo de mercado.
Bé, per això dic, moralment és una persona que a mi em sembla absolutament a les antípodes d'un mínim sentit de la moral, i des del punt de vista econòmic és que és incomprensible. És a dir, només ja em sembla dos o tres països petitíssims.
Però mira, ja veurem, perquè la senyora Meloni a Itàlia també tenia frases escandaloses. Sí. I estem veient al final, no, estem veient com al final la gestió, no, com a presidenta, no està sent ni molt menys aquella Meloni que vam veure en campanya que ens espantava a tothom. Jo espero que Argentina sigui així.
Això ho analitzarem un altre dia. Àngel Miret, Xavier Torrents, que ens acompanya fins ara, Irene Pardo, moltíssimes gràcies a tots tres per acompanyar-nos avui. Que vagi molt bé.